Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. En mobilitat, a hores d'ara, situació molt tranquil·la. Les carreteres, amb les habituals afectacions a la B20 i la P10, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, i pel que fa al servei ferroviari, restablert a la circulació de trens de l'R4, que ha estat interrompuda aquest matí entre Sant Vicenç de Calders i el Vendrell per una incidència a les instal·lacions. A banda, també, tallada a hores d'ara, l'R14 entre Alcover i Reus, en aquest cas per falta de tensió a la catenària. Els tècnics ja estan treballant per restablir el servei el més aviat possible. I el BBVA admet que l'OPA al Banc Sabadell comporta més riscos dels previstos i ja està revisant els números de l'operació. La venda del TSB i les condicions imposades per part del govern espanyol, com ara mantenir l'autonomia del Sabadell durant 3 a 5 anys, podrien retardar o dificultar la fusió. El BBVA reconeix que no pot garantir l'èxit d'aquesta OPA ni aconseguir el 50% de les accions necessàries i admet que podria arribar a desistir de l'oferta. I UGT ha informat que convoca vaga els caps de setmana d'agost per als serveis de terra del grup Menzies, que treballa per a les companyies aèries com ara Emirates, British Airways, American Airlines o Norwegian, entre d'altres. L'aturada serà de 24 hores als aeroports de Josep Tarradellas, Barcelona el Prat, a Palma de Mallorca, Màlaga, Alacant i també Tenerife Sud. El sindicat justifica l'aturada del servei davant dels incompliments greus i reiterats dels acords laborals i de les condicions establertes per conveni. Aquesta vaga se suma, recordem, a la ja activa de Ryanair. I també els socorristes de les platges de Barcelona mantenen també la vaga després de rebutjar la nova proposta de l'Ajuntament presentada en una reunió de mediació amb l'empresa concessionària i la Conselleria de Treball. El sindicat CGT considera insuficients les millores que proposen, que inclouen una setmana addicional de feina i dues noves places a l'operatiu. I una dona francesa de 81 anys va morir ahir a la platja del port de Llançà, fora de l'horari de vigilància. Amb aquestes ja són 17 les víctimes mortals a les platges catalanes des del 15 de juny, quan va començar la campanya de bany. Protecció Civil demana extremar les precaucions, especialment entre la gent gran. I l'Ajuntament d'Horta de Sant Joan demana suport a la Diputació de Tarragona i també a la Generalitat per gestionar l'espai natural de les Olles al riu de Canaletes davant la massificació turística que pateix aquest estiu. Des del consistori demanen un pla conjunt per tal de limitar l'afluència de visitants i també de vehicles, ja que s'han arribat a registrar més de 300 persones i 70 cotxes en un sol dia. I pel que fa al temps d'avui, el cel serà variable a Catalunya, predominarà el sol, tot i la presència de núvols baixos ara al matí a la Costa Daurada i a la Costa Brava, núvols prims durant tot el dia i nuvolades a la tarda al Pirineu, que podrien deixar inclús algun ruixat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Aquest estiu, obert per vacances. Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio local. Amb Manel Ferrer.
Molt bon dia, què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a l'Obert per Vacances d'avui divendres 8 d'agost del 2025. Avui has de saber que Catalunya afronta nous reptes econòmics, socials i científics. D'una banda, des d'aquest 7 d'agost, des d'ahir, entren en vigor uns aranzels del 15% als Estats Units que afecten sectors claus catalans com la cosmètica, la farmàcia, la química i fins i tot la joieria, un producte en què cada 4 euros exportats van als Estats Units amb un impacte potencial de 1.600 milions d'euros en el PIB català. A més, a l'Hospitalet de Llobregat ha esclatat la polèmica. Unes influencers van penjar un vídeo corrent per barris xungos de la Florida afirmant que feien olor de kebab. Ara l'Ajuntament ha respost amb una firma denúncia al to classista amb l'alcalde apel·lant a l'orgull obrer del barri i reivindicant la vida de poble per sobre del postureig online. I finalment cal desmuntar falses creences. El viral dels darrers dies on s'afirma que l'aigua no hidrata no té cap base científica. Experts expliquen que tant l'aigua d'aixeta com la mineral contenen electròlits essencials i que han passat controls rigorosos per fer-les segures a l'hora de beure, tot i que s'acaben processant també segons l'origen d'aquesta aigua.
Posturea, para que el mundo lo vea, que la vida con un filtro no es tan fea, y si no te sientes guay, Es porque tu autoestima se mide en likes.
I en el programa d'avui, d'aquí una estona, parlarem de la creació de continguts en català i més concretament ho farem amb en Gerard Querol, conegut a les xarxes com Jerry Kerry Berry. També tindrem temps de parlar amb un medallista olímpic de rem i ens aproparem a un mercat a l'aire lliure. També avui volem competir en el nostre concurs de pobles. Avui a la competició hi sumarem Banyeres del Penedès i Llorenç del Penedès. A més, des de Sant Cugat ens intentaran convèncer per anar-hi a passar el cap de setmana. Avui també recordarem cançons i paraules de l'any 2010. Preparats? Som-hi!
Obert per vacances amb Manel Ferrer.
I com cada dia, avui no serà l'excepció, establirem connexió ara mateix amb Tarragona Ràdio i saludarem el Josep Sunyer, que ens proposarà una història nova des de Tarragona. Josep, bon dia.
Bon dia, Manel, què tal?
Molt bé, de divendres i amb ganes de seguir complint aventures des de Tarragona. A veure, dona'ns opcions, d'on podem anar avui?
Doncs mira, avui d'aquí una estona sortirem corrents, allò per anar a fer postureig, sí? Per algun lloc interessant, dels bonics, dels
Molt
bonics.
Bé.
Mira, primera opció, la muralla de Tarragona, inexpugnable durant 200 anys. L'opció número 2, la muralla verda del riu, parlem del francolí, desfeta pel forat del cranc americà, cranc invasor.
Sí.
I la tercera és la muralla, la discoteca de moda les nits d'agost aquí al litoral de Tarragona, que com és divendres, mira, potser
Home,
anirem a veure quin ambient hi ha.
Home, una bona entrada del cap de setmana, és a dir, la cosa sí o sí va de muralles, eh?
Va de muralles, segur.
Doncs va de muralles la cosa, per tant, ara us toca a vosaltres, a través de les xarxes de l'Obert per Vacances, doncs de dir-nos justament a quina muralla creieu que estarem o a quina muralla us agradaria que estiguéssim. Per tant, d'aquí una estona, Josep Sunyer, tornem a contactar amb tu i resolem aquest misteri. Fins ara.
Fins ara.
El remer tortosí Eric Pastor ha tornat a fer història i s'ha penjat la medalla de plata al Campionat del Món Sub-23 de Polònia a la final A de 4 sense...
Bueno, Tina, ja has vist que no hi ha sort.
Sí, sí, exacte.
L'Ultarrenc de Tortosa va viure amb emoció la regata i va celebrar el nou èxit d'un pastor que ja sap que és pujar al podi mundial. El 2021 va aconseguir l'or i per parlar d'aquesta nova medalla saludem el nostre company de Ràdio Tortosa, el nostre company el David Benito. Bon dia, David, com estàs?
Molt bon dia, Manel. Què tal? Preparats per a escoltar aquesta nova entrevista?
Home, doncs amb moltes ganes, perquè al final doncs, aquest palmarès que explicàvem no és poca cosa, eh?
Pues sí, tenim aquí en nosaltres ja a Eric Pastor. Bon dia.
Molt bon dia.
Enhorabona, primer que tot, per esta medalla. Sí.
Moltes gràcies.
I explica'm una mica com va anar la regata i si us esperàveu ja este resultat.
A veure, nosaltres a Sevilla sabíem que estàvem fent temps de medalla, lo que clar... Sí que tens una referència als temps, però no saps quanta gent estirà en aquest temps. I sabíem que podíem fer-ho bé, que podríem estar a final perfectament. I a mesura que va avançar en el campionat, sí que vam veure que teníem bastantes possibilitats de la medalla. Sí que sabíem que l'hora era bastant complicat, perquè els que ens van guanyar, que van ser als Estats Units, sabien que eren bastant superiors i que seria complicat. Però sí, sabíem que teníem bastantes possibilitats.
Jo volia que ens expliquessis també, Eric, felicitats abans de tot, com et sents en el moment doncs, que vas aconseguir aquesta medalla de plata i a més després d'estar doncs, això, tot un temps, 3 anys sense remar i 4 sense poder competir.
Jo sempre ho dic, ho vaig dir quan vam guanyar també, que és una sensació que no es pot explicar, perquè al final és un somni que has pensat tant, que has lluitat tant per això, que ho desitges tantíssim que quan se fa realitat dius uau, al final s'ha fet realitat i és una sensació tan increïble i tan inexplicable i més això que el que dius, que després d'estar tant de temps sense remar la sensació d'alegria que vaig tindre a l'acabada de regata i de dir, hosti, ho he tornat a fer jo crec que és algo inexplicable.
Això és fruit de molt d'esforç, de molta dedicació. Com és el dia a dia d'un esportista d'èlit?
Normalment fem 2-3 entrenos al dia, ens despertem, fem normalment un turno a l'aigua, fem un segon esmorzar, un altre turno d'aigua i per la tarda normalment ho fem tot a terra, o peses o a l'ergòmetre, normalment fem això, 2 o 3 entrenos al dia, unes 5-6 hores d'entrenament en total o així al dia.
Déu-n'hi-do. Per què vas decidir escollir el rem i què significa també aquesta disciplina per tu? No sé si també doncs, ha anat canviant una mica també doncs, la teva idea a mida que t'has anat professionalitzant, no? I has anat creixent també dins aquest esport.
Sí, a veure, al final tothom ho prova pel mateix, o perquè té amics o perquè té familiars. Jo en el meu cas era perquè tenia amics, era molt petitet, vaig començar a la vida primer, devia tindre, no sé, 10 anys o així. I tenia uns amics i em van dir, vine, prova, no sé què, i això, te vas enganxant, vas competint, vas veure que se't va donant bé les coses, vas fent medalles, no sé què, de juvenil ja tens la possibilitat d'anar a la selecció, de cadet, bueno, de cadet abans tens la possibilitat d'anar a la selecció catalana, i tot això com, és com aquest va motivant, i vas veient les teves possibilitats, on estàs, el que pots fer, i a partir d'aquí pues, te vas motivant i ja els somnis se van fent més grans.
Mm-hmm. I dius que dels 10 anys, no sé si t'havies imaginat arribar on t'has arribat ara i aconseguir, per exemple, esta medalla el 2021 i la d'ara.
A veure, quan era infantil, cadet i tal, jo sabia que m'agradaria dedicar-me a això, que el meu somni seria ser remer professional també. Me va coincidir justament quan Pau i Àlex més o menys van anar a les Olimpiades i tot això. I clar, vaig viure com lo bonic del rem. Ho vaig viure de prop al club i clar, com era petit me vaig veure reflexat en la seva imatge i vaig dir, hosti, a mi també m'agradaria potser algun dia arribar a això. I llavors és això, que a poquet los somnis com que se va fent gran i se va fent més realitat.
Mm-hmm. De fet, el club de Rem Tortosa va viure amb molt d'orgull la teva victòria. La setmana passada, doncs, quan et van rebre per celebrar aquesta medalla, com ha contribuït també el club a ser l'esportista que ets ara, no? La comunitat que es crea al voltant, també.
A veure, per a mi, jo sempre ho diré que per a mi és el club que m'ha vist créixer i jo sempre els hi tindré molt de pressi. I m'estimen moltíssim, jo també els estimo molt a ells. Per exemple, Josep Pla, que m'ha vist créixer des de petit, per a mi jo sempre ho dic que és com un segon pare, i és com que al club li tinc molt de pressi. I, per exemple, en la rebuda que m'han fet la setmana passada i tot, me sento molt, molt estimat. I, per exemple, en la final que la vam veure tots junts des del club, jo sabia que en cada palada els tenia detrás i això et motiva moltíssim i t'apoya molt personalment.
És un moment molt emotiu el que vas viure i ara, però, si s'ha enfocat de cara a les competicions futures, no hi ha vacances per a no. Tu. De fet, ja t'estàs entrenant per al Mundial Absolut. Estàs preparat ja per aquest Mundial i com l'enfoqueu?
Sí, a veure, per desgràcia, el que anava de dos és el que anava detrás meu. El 400 no pot assistir perquè estudia a Califòrnia i no li deixen saltar-se un mes de classe perquè el Mundial Absolut és a finals de setembre. I han ficat el marca del 200 sub-23, o sigui, seguim sent un 400 sub-23, i això, l'enfrontem amb moltes ganes, anar a disfrutar-lo moltíssim, perquè al final no sabem si tornarem a competir a Xina, és una oportunitat única, i això, al final som quatre persones molt joves que anem a competir contra gent amb moltíssima experiència.
Doncs això ens explicaves, de fet, parlar una mica també del futur, com viu un esportista professional, doncs això, les expectatives que hi ha en les competicions, el fet de ser potser una mica més exigent, o al final també hi acabes aprenent i acabes d'alguna manera relativitzant, doncs això, els nervis, la pressió.
Sí, a veure, la pressió sempre està, perquè al final ens preparem moltíssim per a una regata. I fiques molt de sacrifici per anar allò, però acabes aprenent a portar els nervis. Al final, si fas bé la feina i treballes bé, al moment de la veritat no estàs nerviós, perquè saps que tot el que podies fer ho has fet. Uh-huh. I si ja si et guanyen i han sigut superiors, doncs és el que hi ha.
Deies, a més, que a part d'esta vida esportista, compagineu també en els estudis, en el cas del company Pablo, on el teu, que per exemple ara començaràs un curs, se fa molt difícil estudiar i compaginar altres coses de la teva vida dia a dia en l'esport?
Sí, a veure, és complicat, no és fàcil. Al final també estem movent tot l'any d'un lloc a l'altre, els horaris són complicats pel tema de l'entrenament, perquè al final si ens passem 6 hores del dia entrenant, també estem morts, i després ficat a estudiar, doncs és bastant complicat, però bueno, al final el bo que t'aporta l'esport és la disciplina i se pot fer tot.
Suposo que precisament per aquesta disciplina també saps enfocar-te millor i gestionar millor el teu temps, perquè
exacte.
Justament això t'ha
sí,
molt, no?
Exacte.
No sé quina recomanació faries a una persona que comença ara, imagina't a l'Eric dels 10 anys, a una persona que comença ara en aquest món del rem, què li diries?
sobretot que disfruten moltíssim d'això. Sobretot la paraula clau jo crec que és disfrutar. Mm. Que treballen molt bé i que realment si tenen un somni, si el treballen bé i lluiten, l'aconseguiran.
De fet, estem parlant d'un nivell que esteu doncs, molt top, no? Molt pro, però és veritat que encara en aquestes categories doncs això ho heu d'alternar amb estudis, amb altres feines, no? És a dir, que al final l'esforç és doble perquè esteu focalitzats en aquest esport, però també teniu tota una vida que ho ha de complementar, no?
Sí, i al final també tenim èpoques. Per exemple, el 2027, que serà l'any classificatori per a Los Angeles, aquell any tot l'equip tenim que parar tot el que estem fent d'estudis i tot, perquè ens hem de dedicar tot l'any a classificar el barco per a les Olimpiades. I l'any següent igual, perquè seria l'any olímpic, si tens la possibilitat d'entrar. Llavors, clar, és depèn de l'època de l'any, també depèn de l'any, moltes coses.
I una planificació a molt llarg termini, no? Al final, sí. Perquè ja saps, per exemple, quina és la teva pròxima meta, sí. I quins són els teus pròxims objectius. Treballeu amb un calendari molt a futur, no?
Sí, sí, sí. Sí, al final tenim, per exemple, totes les copes del món, l'europeu de l'any que ve, el mundial de l'any que ve, ja ho tenim tot, i al final tu te meneges l'any conforme en allò.
Clar. Eric, al principi explicàvem que vas estar un temps sense competir, que vas estar doncs, fora de la pista. Com vas gestionar també aquest moment, no? Perquè suposo que quan estàs acostumat doncs, això, a entrenar-te, a preparar-te a les competicions, quan de cop pares, com has gestionat també aquest moment de posar-se a zero?
Va ser molt complicat, però clar, és que jo sóc una persona molt autooxigen. I clar, va haver un moment que mentalment vaig petar i sí, a veure, el moment este, o sigui, vaig estar, jo em pensava que estaria pitjor abans, però no, vaig estar pitjor després pel moment este de tot a zero, i va ser bastant complicat, van ser 2 anys molt durs mentalment, però ho necessitava, o sigui, necessitava esta pausa, i ara he tornat més fort i millor.
Per tant, suposo que és un moment molt complicat, bueno, gestionar la salut mental és molt complicat en l'esport d'elit, i també és necessari doncs, treballar, a part de físicament, no? també treballar el que és el cap.
Sí, jo per exemple una cosa que vaig fallar i que ara me n'arrependixo bastant és que no vaig buscar cap tipus d'ajuda psicològica. I ara per exemple porto tot l'any treballant en una psicòloga argentina que ve de família RMS molt importants i bueno, ho fem en videollamada, i la veritat que això t'ajuda moltíssim. Vull dir, a mi m'ha agafat una autoconfiança i tot poder treballar en ella i poder parlar tranquil·lament en ella i explicar-li tot, i que una persona t'ajudi, serveix moltíssim. Per això que jo sempre recomanaré que una psicòloga, aunque estigués bé, en este món una psicòloga és molt important.
Clar, és que de fet, amb això que ens explicaves, parlàvem doncs, aquest moment concret, no? Que d'alguna manera doncs, aquesta psicòloga, aquesta professional et va ajudar doncs, a encaixar aquest moment, però és veritat que en la vostra carrera professional doncs, és importantíssim comptar també amb un suport d'un psicòleg o d'una psicòloga o d'un especialista per encaixar doncs, això, no? Tant les derrotes com també en el moment que et va millor, no? Perquè al final també mentalment, en molt poc temps, passeu per molts estadis, no?
Sí, sí, és que és això. D'un moment estàs pensant en tota la pressió que són els entrenaments, de cop te'n vas a la competició, se sumen tots els nervis d'una competició, si et va una regata malament dins d'esta competició ja et venen tots els pensaments dolents. Vull dir, potser en una setmana tenim 10.000 sensacions al cos.
Clar,
i és molt important tindre algú que te les ordene.
Doncs Eric Pastor, moltíssimes gràcies per haver passat avui a l'Obert per Vacances, i que vagi molt bé també la propera temporada.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies també, David Benito, fins la propera.
Gràcies, fins la pròxima.
I ara passen 3 minuts d'un quart de 10 del matí, és el moment de conèixer la nostra paraula habitable. Tant en anglès com en català es manté aquesta metàfora del núvol per referir-se al lloc on emmagatzemem o es tracten les dades, perquè transmet molt bé el concepte clau, que és utilitzar recursos informàtics com per exemple servidors, espai d'emmagatzematge o programes. Avui, amb la nostra paraula, anem fins l'any 2010 per conèixer el concepte informàtica al núvol.
El diccionari TermCat.
40 anys, 40 paraules.
2010. Informàtica en núvol.
Organització d'un sistema informàtic en què l'usuari fa ús de recursos i serveis de processament i emmagatzematge de dades allotjades en servidors externs accessibles a través d'internet.
Marta Graner.
Tant en anglès com en català, es manté aquesta metàfora del núvol per referir-se al lloc on s'emmagatzemen o es tracten les dades, perquè transmet molt bé el concepte clau, que és utilitzar recursos informàtics, servidors, espais d'emmagatzematge o programes, que no estan instal·lats localment a l'ordinador que tu estàs utilitzant, sinó que s'hi accedeix a través d'internet, com si baixessin d'un núvol que ho conté tot. Aquest sistema d'emmagatzematge s'ha estès perquè té molts avantatges, principalment l'accessibilitat des de qualsevol ubicació, les còpies de seguretat i la sincronització automàtiques. I, sobretot, l'estalvi d'espai físic i de recursos.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
Enmig de l'enrenou de les ciutats i pobles, entre parades de fruita, roba, utensilis i aromes que es transporten a altres llocs, hi ha un món que sovint passa desapercebut, els venedors ambulants. Darrere de cada lloc hi ha una història d'esforç, enginy i adaptació constant. Avui coneixem la història i el dia a dia del negoci familiar de la parada Pesca Salada Flores amb la nostra companya de Ràdio Tordera, la Yuntsara Barcial. Bon dia, Yuntsara.
Bon dia, Manel. Doncs sí, avui ens endinsem en aquest univers de tendals, carretons i també d'aixecar-se molt aviat per conèixer el món de les olives amb l'Antoni Massó, una persona que ha fet de la venda ambulant no només la seva forma de vida, sinó també una manera de connectar amb la gent, de resistir i també de reinventar-se cada dia. Com dèiem, la seva parada és Pesca Salada Flores, la podem trobar a Maçanet de la Selva, Vidreres, Casa de la Selva i Tordera, i avui doncs hem convidat a l'Antoni, així que anem a saludar-lo. Bon dia.
Hola, bon dia.
I també a l'Abril, que també ens acompanya. Bon dia, Abril.
Hola, bon dia.
Benvinguts.
Bon dia, benvinguts a l'Obert per Vacances. Primer de tot, us volíem preguntar quant de temps porteu treballant en el món de la venda ambulant.
Mira, hola, bones. Mira, nosaltres des dels meus avis, des de l'any 1948, més o menys, que portem treballant a diferents pobles d'aquí de la Selva i al Maresme també. Jo des de petit, he vingut amargat amb els meus pares. Jo tenia dues feines quan vaig començar a poder treballar i treballava el que era Creu Roja en el món d'ambulància i, a més, quan jo feia de nits i quan plegàvem, me n'anava jo amb els meus pares al mercat i seguia fent fins a la tarda, que arribava, dinava, a dormir i tornem-hi al vespre.
Antoni, un negoci familiar, com deies, de generació en generació. De fet, avui també ens acompanya l'Abril. Quants anys tens, Abril?
Tinc 8.
En tens 8 i ja li agrada, aquest món, no?, i el dels mercats.
Sí, a mi m'agrada molt anar al mercat, amb la meva família. A vegades ajudo els meus pares a posar les terrines i tot el que s'ha de fer.
Això és important, Antoni, que segueixin, no?, els més petits a aquest negoci familiar, però com vas començar tu personalment?
Jo personalment, que vaig posar-m'hi així amb moltes ganes, va ser, doncs mira, arran poder de la mort del meu pare, que va ser el 2004, que vaig tenir que deixar una feina i dedicar-me exclusivament al món dels mercats, doncs el 2004 és quan em vaig posar amb tot això i, bueno, vas anar incrementant en productes, varietats d'olives i, bueno, anar fent una mica al mercat a diari, no? Ja, que ma mare es va quedar, doncs, sola, pobreta, doncs vinga, vam fer un cop de mà i ens vam posar tots una mica a tope.
Escolta, amb el món aquest de les olives, que per cert m'encanta, no sé, Yuntsara, si tu també ets davant de les olives, expliqueu-nos una mica també, perquè clar, en varietats hi ha moltíssimes, una mica també quines són les més demandades o què és el que demana també el públic i sobretot si canvia també depenent del lloc on les veneu, que potser triomfen més un tipus d'olives que unes altres.
De varietats en tenim moltíssimes, tenim cap a unes 70 aproximadament dintre del que són olives i encurtits. Més o menys a cada poble d'on anem, que és Selva i aquí Maresme, tothom més o menys agafa les mateixes varietats. Sí que al cap dels anys ha anat canviant i abans era la gent buscava més una oliva més tradicional, una típica manzanilla amb gust d'anxova, i ara ens n'anem a que la gent tira també cap a un altre sector, canviar de gustos, unes més fortes, més picants, més amargants. També hi ha altres varietats que han vingut de fora, com són italianes, i surten molt bé també. Hi ha les olives gregues, les calamates sobretot, que triomfen bastant, i sí que tenim poder 7 o 8 referències del que és de fora d'aquí, però l'altre tot és nacional. I varietats, ja t'he dit, 70, i el que surt més, manzanilla, el gust d'anxova, el més tradicional, i depèn també una mica de la joventut de la gent, ja s'aposta més a més picants, bueno, diferents gustos, amb taronja també tenim, vull dir, bueno, una mica així.
I això també ha format part, no, de la vostra història, que heu hagut d'adaptar-vos als nous temps, no, introduir noves olives també que vinguin de fora, perquè la gent al final doncs també viatja molt i les vol tenir aquí a casa nostra, però perquè vau decidir també vosaltres dedicar-vos a les olives?
Mira, nosaltres, clar, jo, com he explicat abans, tenia com dues feines, no? El mercat amb els pares i l'altra feina de tècnic d'emergències. Jo em vaig decidir aquí perquè, a fi al cap, ets el teu propi jefe, pots fer una mica el que tu vulguis, entre cometes, i també, clar, el fet de posar-te en el món aquest, del parlar amb la gent, a un tu a tu, a fi al cap és com una gran família, no? No, et parles els problemes, les coses, vull dir, passa això, mira, s'ha quedat el meu fill, mira, la meva neta, ai, el meu fill ha tingut un net, vull dir, saps, una mica així. Per això ens hem tirat molt cap al sector aquest, ens va agradar molt, jo ho he fet des de petit, i clar, l'essència la tens a dintre del cos, no?, amb el tema de les olives. També la inquietud, no?, de dir, podem portar més coses, podem anar fent a veure què pots fer, varietats aquí, buscar diferents proveïdors, també estem una mica remolc el que la gent et demani. Si la gent et demana que vol un tipus d'olio més suau, doncs vinga, intentem buscar una olio més suau que acabi agradant al client final, no?
Clar. De fet, nosaltres anem als mercats molt d'hora, però vosaltres encara hi arribeu molt més d'hora. Expliqueu-nos una mica també com és un dia típic vostre, quines són les rutines i quines són les feines que acabeu fent al llarg de la jornada.
Mira, nosaltres, jo particularment, jo em aixeco normalment a les 4 del matí. I entre que carregues 4 coses més i vas cap al mercat, arribes sobre les 5, 5 i poc del matí mercat, i bueno, muntes l'estructura de la parada, depèn del dia sobretot, perquè anem molt influenciats amb el temps.
Clar.
Nosaltres tenim producte que va directe a la boca, diguéssim, no és com la fruita que la pots netejar i fer, i que sempre has de posar el toldo, has d'estar ben pendent de si fa vent, si no fa vent, si plou, bueno, una mica així, no? Perdó, que se m'ha anat. Ai.
Sí, que és el que feu.
Això, perdó, exacte, llavors que acabes muntant tot el que és tota la parada, no? Doncs estructura, el tema fustes, vitrines, que estigui tot ben net, que ningú pugui tocar el producte de que et vingui a comprar, no pugui tocar el producte. Llavors acabes decorant una mica tot, perquè la parada, el que és xulo, el que és maco, és quan estàs muntant, ho acabis veient, i per mi és... Quan vaig a comprar un lloc, m'agrada que allò estigui no perfecte, perquè la perfecció no existeix, però que estigui maco, que estigui brillant, que estigui xulo, que es vegi molt bé, no?
Atractiu, no?
Atractiu, sí, que es vegi atractiu, correcte. Que aleshores, bueno, llavors, a partir de les 8 del matí o així, comença a venir hi algun client, vas fent, vas esmorzar quan pots i si pots, i llavors, clar, acabes recollint, pues, al voltant de l'una migdia, dos, i a les 3, 4 de la tarda, normalment ja solem marxar del mercat, no?
Quines són les dificultats també que trobeu als paradistes quan aneu als mercats, depenent de cada municipi? Imagino que teniu normatives, no? Sí. Heu de pagar llicències. També una de les dificultats, imagino, que és seguir, no?, aquest negoci familiar amb les generacions futures, però quines creus que actualment són aquestes dificultats que es troba una persona que s'hi dedica a la venda ambulant en els mercats d'aire lliure?
Clar, aquí en el... Clar, ara hi ha hagut una normativa europea que sí que nosaltres hem anat passant de generació en generació i d'any a any, i ara hi ha hagut una normativa europea, doncs, que bueno, s'havia de fer un concurs públic, més o menys, i ara ens han fet com una pròrroga de 15 anys, no? Que l'incertesa que et crea, no?, d'aquí 15 anys, que jo en tinc 46, d'aquí 15 anys ja estarem tocant a la jubilació, espero, si no canvien les lleis, i et queda incertidumbre de, hòstia, què farem, si podrà seguir, si no podrà seguir... En part va bé, vull dir, jo sempre miro les coses, en vez de mirar sempre la part negativa, la part bona. Que hagi passat això et serveix per posar-te al dia i intentar millorar sempre el que pots fer, com montes la parada, com no montes, si t'interessa portar un remol parada, si un camió tenda, intentar anar fent, perquè també el temps, que és una de les zones o de les coses que ens apreta, també sigui, puguis com fer-ho més tranquil a l'hora de muntar, no? Que no tinguis tant d'estrès en que si fa vent, te se mou el xiringuito i tot el...
Clar, bueno, tota la parada.
Tota la parada, sí. Correcte.
Amb això que ara ens explicàveu, tinc curiositat, perquè clar, tot és una rutina que va tot com molt ben construït, no? I que al final doncs, totes les peces encaixen, però estic pensant, per exemple, en un dia doncs, que de cop plou. No sé si vosaltres també esteu molt pendents doncs, això, de les previsions meteorològiques dels dies següents i si, malgrat tot el pendent que pugueu estar, a vegades també us enganxa doncs, algun ruixat i alguna pluja.
Sí, la veritat, home, hi ha hagut una evolució fa uns anys cap aquí, gràcies al Meteocat, al Meteoblu, que jo segueixo aquests dos a tope, la veritat, sí. I a l'EMET també. Clar, amb això vas molt en funció amb el temps, no? Llavors, vaig mirant, doncs ara farà això, mirant unes hores, farà per aquí, sembla que plourà, que no, clar, si hi ha alertes, intentem no sortir, perquè clar, el muntatge nostre ben bé són de dues hores, de muntatge, de parada, clar, tant muntar com recollir, perquè el recollir has de netejar, has de fregar, deixar tot el lloc on estàs correcte, net, polit, vull dir, no deixar-ho tot per allà tirar, no? Llavors, sí que gràcies al com s'ha posat tot el tema de les aplicacions del temps, sí que, clar, ens hem, gràcies a això, hem pogut millorar moltíssim, i el fet de, clar, si t'enganxo un dia plovent, doncs, bueno, clar, mires l'intensitat que farà, doncs mira, sembla que no hi ha gaire intensitat, doncs, bueno, te tapes bé, tenim un toldo, la nostra parada fa 10 metres, clar, acabes posant un toldo que et fa 15 metres per 10 i t'acabes tancant allà com si fos un hivernacle, no? Realment així. Sí que ens enganxa pluja, a pedra fa molts anys que no, però, bueno... Anem a... Com es diu això ara?
Com
anem,
podeu,
sí,
no?
Sí, anem com podem una mica,
surfejant
sí.
Surfejant les onades sí, que venen sí. I depèn del
clar,
temps.
Clar, depèn el mercat on anem i les aigües que els tenim allà mateix i clar, tota la desaigua de... com 10 metres, va tot a tu. Llavors també botes d'aigua, el xubasquero, tot el...
A mi m'agradaria preguntar-li a l'Abril, té 8 anys, Abril, què és el que més t'agrada també d'aquesta feina? No sé si coneixes totes aquestes varietats d'olives, perquè com deia ara el teu pare, hi ha més de 70. Què és el que més t'agrada? Ja comences a conèixer-ho tot?
Bueno, a mi les olives m'agraden molt i també coneixo algunes... varietats de les olives.
Sí, i també et poses a vendre, com ells?
A vegades, sí, si vull, clar. I ho faig amb el meu pare, la meva mare, i si no vull, doncs me'n vaig a darrere de la parada a jugar amb els meus dos germans i la meva cosina.
I t'agradaria fer aquesta feina en un futur?
Sí, m'agradaria molt a mi.
Molt bé. Bona notícia, no, Antoni, també?
Sí. A veure, dentro de 8 anyets com estarà. Que ara en té 8, amb 16, a veure... Si preferia anar més a fer una copeta por ahí...
Que estava pensant... Estava pensant, Junts, ara, que no sé si es voldrà dedicar al món de les paradistes, però si no, a qualsevol de les ràdios li podríem fer un forat perquè parla estupendament i es desenvolupa a la perfecció, eh?
Sí, de fet, li he comentat, abans d'entrar a l'entrevista, que em deia que el que més li agradava, no, Abril, que és parlar amb la gent... poder tenir aquest contacte, conèixer històries, i l'he dit, aquí, portes obertes a la ràdio, que és el que fem també.
Doncs sí, fet, pensar també aquest fitxatge. Jo també volia preguntar-los una mica com van viure el temps de la pandèmia, perquè suposo que també doncs, allà es va parar tota activitat i com han aconseguit doncs, això, recuperar de nou el ritme i recuperar de nou també l'activitat econòmica i l'activitat comercial.
Sí, mira, amb la pandèmia sense voler ens va venir... entre cometes, eh? Nosaltres estava la dona embarassada i va parir l'1 d'abril del 2020, que en ple merder, clar. Parlant malament.
Sí, sí.
Que aleshores, sense voler, doncs clar, 15 dies abans jo ja no vaig treballar perquè ja va entrar tot, 15 dies després vaig seguir igualment de baixa, i al mes i poc ja vam començar a fer algun mercat, perquè aquí a Tordera, per exemple, feien un mercat dels dimarts, que encara el fan, i ens van dir si volíem venir. Llavors, mica en mica, doncs, vam anar fent, doncs, com el diumenge es va acabar el mercat, es va parar, diguéssim, aquí els dimarts el vam fer, i anàvem combinant, vam sortir un mercat, dos, i vam anar com arrencant mica en mica. Gràcies també als estalvis, perquè clar, hi ha l'hipoteca, el vehicle, tot això, fi al cap del mes, suma, i el viure dia a dia, no? Bé, mica en mica, es va anar fent mica en mica, i llavors la clientela, com tenir clientela dels meus avis, de ma mare, de tot això, clar, ens coneixen els fills, els pares, i clar, mica en mica, doncs, van anant venint, van anant venint la gent, es va anar movent i bueno, al final va acabar siguent al cap de poder un any i mig, ja vam arribar una mica a la normalitat des d'aquest dia.
Antoni, us podem trobar a Massanet, a Vidreres, a Cassà i a Tordera. No sé si teniu pensat també estar a més municipis, a més pobles, o així ja està bé la setmana.
Bueno, la setmana està bé. A nosaltres, clar, som de Pineda de Mar, i clar, Pineda sempre ens tira, i és el divendres, no? Però bueno, és un, com, no hi ha plaça, ja s'entén com funciona tot això, no hi ha plaça, s'ha de fer concurs i tot. Clar, ens és molt complicat. Sí que realment ens ve moltíssima gent dels voltants, de Calella, Pineda, Sant Pol, ens venen molta gent a comprar i ens diuen, com és que no esteu a Pineda, per exemple, no? No hi ha concurs, no hi ha plaça, no s'hi pot anar, no? Sí que ens agradaria a Pineda, clar, ho tenim costat a casa, els nostres fills van al col·legi també a Pineda, vull dir, seria tot un, bueno, un ràpid, ho tens allà, mira, deixes la parada un segon, em quedo jo, la dona va portar els nens i tornem, però bueno... No, potser ens agradaria Pineda, però bueno, això... Hi ha moltes coses que ens agradaria i que no poden ser, no?
Escolta'm, per acabar gairebé, hem estat coneixent molt de la vostra mà doncs, com funciona tot el món dels mercats. Si poguessis, estigués a la teva mà i tinguessis una vareta màgica, què canviaries de tot aquest sector o què milloraries de tot aquest sector?
Què milloraria? Saps què passa? Que es poden millorar moltíssimes coses. Jo sóc partidari de sempre... de fer la feina com la tinguis i m'adapto moltíssim al que hi ha a intentar millorar a nivell personal meu, a nivell de parar. Clar, dic que es pot millorar a nivell exterior. Clar, per mi ara, mira...
És difícil, la pregunta.
És difícil, no? És... Mira, nosaltres aquest any, si tot va bé a final d'any, tindrem un remolc parada, que és tota la parada, 10 metres. Serà una cosa molt gran, serà molt xulo, la veritat. Bueno, espero, per mi serà molt xulo, que ens facilitarà moltíssim el que comentava del tema del temps i dels increments del temps, no? Jo en el mercat milloraria poder... Clar, és que entre setmana, per exemple, Massanet de la Selva ho està fent molt bé. I és que tots els pobles on anem realment ho estan fent molt bé. Hi ha tècnics que per mi ho fan de 10, no es pot dir mai, no? Però un 9, tirant a 10, em sembla que perfecte.
Que bé.
L'únic, mira... molta gent, no? O sigui, hi ha molt públic que va a la parada i que van als mercats.
Sí, clar, hi ha gent, jo el que et deia, hi ha els avis, hi ha els fills, els nets que venen, no? Clar, nosaltres, per exemple, ara hem fet pàgina web, perquè la gent més que res pugui veure tot el producte que hi ha, pugui, no comprar perquè no volem fer vent online, però sí que pugui triar tot el producte que hi ha, veure i esbrinar quins tipus d'olives tenim, no? Per mi això és millorar cap a mi. Jo cap al mercat, clar, et podia dir, que ens posi uns toldos a tot el mercat i seria genial, saps? Vull dir, en un lloc tancat i aquí no hem de patir de ni pluja ni vent, no? Mira, una de les coses bones que hi ha fora d'aquí, però clar, és una infraestructura, són moltíssims diners, per intentar molestar el que són veïns, per exemple, nosaltres portem el que és una burra...
Un generador.
Correcte, un generador elèctric, no? Clar, encara que és de decibels molt petits, que és una onda, tot el que tu vulguis, que acaba fent soroll. Pues poder un punt de llum a qui el necessiti, pues poder, això seria genial, no? Jo per l'altre al mercat en si ja es fa publicitat, aquí a Tordera fa molta bona publicitat també a les entrades del poble, a Pineda també, a entrada del poble hi ha cada mercat, feu coses a la ràdio, vull dir, jo trobo que està molt bé. Què es pot millorar a part d'això? Intento millorar per mi, la veritat.
Molt bé, doncs això ens agrada també aquesta actitud positiva. Moltes gràcies per haver passat aquesta estona de matí amb nosaltres a l'Obert per Vacances i que acabeu de passar un bon estiu.
Gràcies, igualment.
Gràcies, fins ara, fins la propera.
A tu, Manel, que vagi bé, adéu.
Obert per Vacances. Busca'ns a la teva ràdio local.
I ja ho sabeu que aquest estiu estem coneixent aquest nou podcast de Les Veus Indispensables, que aquesta tardor arribarà a la xarxa Més, però cada mentre estem descobrint en exclusiva a l'Obert per Vacances. Seguim avui coneixent a Mercè Rodoreda, autora també de teatre. Avui us presentem L'Hostal de les Tres Camèlies.
Veus Indispensables, Mercè Rodoreda.
Un altre dels treballs que destaca Enric Gallent és L'Hostal de les Tres Camèlies, una obra de teatre que es va lliurar a l'editor l'any 1973 i se'n van fer tres edicions diferents. l'única obra de teatre de Rodoreda representada als escenaris, concretament al Festival Internacional de Teatre de Sitges, l'any 1979.
Una obra que no va ser coneguda fins que no es va fer la primera edició del seu teatre. És una obra complexa perquè ningú no s'ha posat d'acord encara si és una paròdia o no de l'Hostal de la Glòria de Sagarra, si és una farsa o què és. Però hi ha una cosa que és molt clara, que hi ha tres dones, tres camèlies, que són la mare, la dona i l'amant, totes tres en funcionament, que tenen el domini absolut de la situació i de les relacions. De tal manera que l'home, que es diu Andreu, és un mitja cerilla, per dir-ho d'una forma senzilla. Jo crec que mai Rodoreda havia arribat a una posició tan dura en el tractament de la figura de l'home com en l'Hostal de les Tres Camèlies, perquè són les tres. És la mare, que coneix perfectament el fill, que no s'enganya de com és el fill. És la dona, però també és l'amant. I, per tant, és les tres dones que intenten, per altra banda, fer-se seu l'Andreu, però des d'una posició més de rebuig de la seva personalitat que per una altra cosa, no?
Diuen d'ella que probablement era de tracte difícil, no era una dona fàcil. Marcada per les pèrdues personals, per dues guerres i un exili, i per un amor que no va arribar a bon port, podem dir que és una dona extraordinària que ens ha deixat un llegat extraordinari.
Home, és una dona que hi ha una cosa impressionant de la seva trajectòria durant la Segona Guerra Mundial, quan és a França, quan han decidit quedar-se a França, ni que sigui sota el jou del nazisme que ha envaït ja França, i explica, si no recordo malament, l'Anna Muriel, que ha estat 18 mesos sola, 18 mesos sola, i treballant com una condemnada per sobreviure amb l'home que està en una altra zona, perquè... també han de treballar, no? És a dir, l'any 43, sí, la Segona Guerra, ja sabem avui que s'estava, la Segona Guerra Mundial, ja sabem avui que estava a la fase final, però ells potser no ho sabien. I per tant estan en aquella sensació de no man's land, d'estar en una terra de no ningú, que no saps que avui ets viu, saps que tens una feina, que pots menjar, però no saps l'endemà que et depararà el destí, no? Llavors, aquesta dona amb aquesta... És a dir, és la força que té. Té una força física i psicològica tan bèstia, però no se m'acut un terme millor, perquè fins al final ella va escriure. És a dir, la llàstima és que va morir relativament jove. Va morir el 83, era del 8, tenia 70, 74 anys.
Enric Gallén ens parla de Mercè Rodoreda i Víctor Català.
Jo recordo quan feia classe a la universitat haver explicat contes de la Rodoreda i contes dels drames rurals de la Víctor Català, i alumnes que em deien: per què ens vas llegir aquests contes tan durs? I deia, bueno, durs, però són l'expressió de dues dones que tenen una visió de la realitat com aquesta. No pots quedar-te només amb la imatge més aigualida, més idealitzada del món, no? És a dir, elles veuen una realitat que és dura, i que és dura sobretot per la dona, la societat rural, en el cas de la Víctor Català, i per la dona, en la societat, diguem-ne, ciutadana, barcelonina, en el cas de Rodoreda. I tant és que fos a l'exili.
Veus indispensables.
Escric perquè m'agrada escriure. Si no em semblés exagerat, diria que escric per agradar-me a mi. Si de retop el que escric agrada als altres, millor. Potser és més profund. Potser escric per afirmar-me. Per sentir que sóc. I acabo. He parlat de mi i de coses essencials a la meva vida amb una certa manca de mesura. I la desmesura sempre m'ha fet molta por. Fragment del pròleg de Mirall Trencat, Mercè Rodoreda.
Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Mercè Rodoreda, veus indispensables.
Un minut per arribar a 3:15 del matí i és el moment ara també de conèixer un nou episodi del nostre podcast La Casa Bernoulli. La veritat no sempre és la millor resposta. La Dàlia descobrirà com ha arribat a la casa, que és aquell lloc i que la subjecta a la vida, però ara que sap la veritat de què serveix la seva voluntat. La Casa Bernoulli és un podcast de ficció de Ràdio Televisió de Cardedeu amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals i, a més, que podeu escoltar sencer a la xarxa Més.
A l'episodi anterior de La Casa Bernoulli...
És el seu torn. Ara ja sap què fa vostè aquí.
No, jo a vostè no li he de dir res. I tampoc sé què faig aquí.
És aquí perquè és un expedient perdut. És l'única manera d'arribar en aquesta casa. Per alguna raó que desconec, el seu cas no es va resoldre quan va arribar als nostres sistemes. No es passa sovint.
Vostè... no en té ni idea de la meva vida.
Exacte.
Miri, jo no en tinc ni idea ni de xifres, ni de probabilitats, ni de totes aquestes merdes de les que m'està parlant. Però el que li puc assegurar és que de vegades l'atzar pot ser molt fill de puta.
La vida de la Dàlia havia fet un gir de 180 graus en qüestió de setmanes. Estudiava Belles Arts a la universitat. Tot i no ser una estudiant modèlica, vivia amb passió la seva joventut, la vida universitària, el temps amb els amics i els amors, tan passionals com esporàdics que apareixien a la seva vida. Era una noia intensa, sense pèls a la llengua, fet que sovint generava alguna discussió a casa amb els seus pares, res fora del que es pot esperar en una família amb una filla de la generació Z. Cada matí marxava a classe. Sovint s'adormia i feia tard. Havia de fer dos transbords entre rodalies i metro fins a arribar a l'aula. I només de pensar-hi, la mandra la portava a allargar el despertador uns 4 cops en franges de 5 minuts. Normalment feia un entrepà al bar de la universitat i passava les tardes entre llibres i cerveses acompanyada dels seus companys. Al vespre desfeia el camí fins a casa. La majoria de dies es trobava el sopar fet a la cuina, tapat amb paper d'alumini perquè els pares feia estona que havien sopat. Aquell matí, la Dàlia havia pagat 3 cops al despertador. El tren de Rodalies anava amb retard i es perdria la classe d'art modern. Tot just arribava corrents a la facultat quan va rebre la trucada de la seva mare. Va penjar el telèfon, convençuda que el que fos que li volia dir la mare podria esperar al final de les classes. 2, 3, fins a 6 trucades perdudes en el que dura una classe de pintura. I finalment, una veu d'home que respon al telèfon i que li diu que no han pogut fer res. Que ha estat un infart, que el cor del pare era dèbil i que la mare necessita suport, que està en xoc. I des d'aquell moment, la vida de la Dàlia es va precipitar al buit. Només havien passat 3 setmanes de l'enterrament del pare quan la mare va decidir acabar amb tot. Inflant-se de pastilles i sense deixar ni tan sols una nota de comiat que li fes entendre per què l'abandonava. I després, la realitat de les xifres. Els deutes del pare, els enterraments, el lloguer... Massa per una noia que encara no ha complert la vintena i que després d'una nit sense dormir va decidir jugar-s'ho tot amb una moneda. Però d'això ja fa algunes hores. Ara està allà, en aquell despatx, carregada de ràbia i prenent consciència de que tot ha estat, simplement, qüestió de l'atzar. La Dàlia i en Risc es queden en silenci. Ara en Risc és conscient de que ell també és responsable d'aquesta mala sort que ha portat a la Dàlia a voler acabar amb la seva vida. La Ida els mira des del mig de la sala. La Dàlia s'aixeca i marxa fins la finestra. Se sent abatuda. Poc a poc, en Risc s'incorpora i s'apropa a la Dàlia. No la vol destorbar dels seus pensaments, però no pot evitar sentir una llàstima enorme per la jove. Sense gosar tocar-la, però ben a prop d'ella, intenta fer-li arribar el seu escalf.
Segons diuen, existeix una possibilitat entre 10.000 de trobar un trèvol de 4 fulles a primer cop d'ull. I sembla que un passatger de cada 50.000 coneix l'amor volant. De fet, la possibilitat d'enamorar-nos creix exponencialment a partir de la quarta persona que deixem entrar a la nostra vida.
A la Dàlia li comença a caure una llàgrima. En Risc segueix.
I sap que si troba 12.000 ostres al mar, hi ha una alta possibilitat de trobar una perla en una d'elles? I a la nit, si no hi ha gaires núvols, tenim un 63% d'opcions de veure passar un estel fugaç per cada hora que passa. És cert que els números ens ofereixen una falsa confiança. Però i si tot això passés en un sol dia? Potser tens raó. Potser sí que existeix la sort. I qui sap si en algun lloc com aquest hi ha algú que de tant en tant decideix que ens somrigui la vida.
La Dàlia, plorant en absolut silenci, es gira i mira el doctor Risc.
De qui depèn la meva vida ara?
D'una simple trucada. A vegades prenen directament la decisió. A vegades prefereixen jugar una mica i ho deixen tot a l'atzar.
El doctor Risc mira la moneda que encara du a les mans.
D'altres, simplement, no arriba mai la resposta.
La Dàlia el mira fixament.
Això pot passar.
Imagini's que tirem la moneda a l'espai i queda flotant en el buit per un temps indefinit. Aleshores el cos resta entre la vida i la mort fins que algú pren la decisió. I mentre la decisió no arriba, el cos està en coma, monitoritzat en algun hospital.
Llavors, tot això no és real. Aquesta casa, vostè, tot això no és veritat.
Veritat? Tot el que ha sentit des que ha arribat a aquesta casa ja forma part de la seva experiència, de la seva veritat. Però la manera com ho veu, això només depèn de vostè.
La Dàlia gira. Comença ara a fixar-se en elements de la casa. La làmpada, les tasses de cafè, un quadre antic d'una parella amb robes de principis del segle XX. Tots aquells objectes han estat allà tot el temps. Tots li eren familiars, però no ha estat fins ara que ha començat a entendre-ho tot.
Com en un somni. Segurament, vostè ha creat aquest espai a partir dels seus propis records i d'una mica d'imaginació.
La Dàlia, després de fixar-se en diferents elements, para els seus ulls en el vestit que ha deixat l'Aïda sobre la butaca. L'acaricia una mica. Es queda parada. Fa cara com que de cop acaba d'adonar-se d'una cosa.
L'àvia.
Podria ser. Segurament ha buscat un espai confortable.
Amb els ulls plorosos, s'adona del dolor que pot haver causat a l'única persona que encara li quedava.
L'àvia, no m'imagino com deu estar ara mateix.
Deu estar patint. Com qualsevol persona en el seu cas. Crec que vostè ho anomenava danys col·laterals.
La Dàlia mira en Risc amb cara de tristesa. Acaba de ser conscient del dolor que ha causat la seva decisió. Tots es queden parats. No ho esperaven. El so estrident del telèfon els ha tret dels seus pensaments. L'Aïda agafa el telèfon, ansiosa. Escolta, mira el Risc.
És la central.
El proper episodi de La Casa Bernoulli...
No vull morir. No vull morir. Digui zero o digui el que hagi de dir, però no em mati. La meva vida es decidirà amb una moneda.
Em sap greu, Jo ja no puc ser qui decideixi això.
Així de senzill.
Dàlia, sort. Anem. Encara tenim molta feina per fer.
I nosaltres? Quan cauran les nostres monedes?
Haurem de seguir esperant.
Amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals.
Sintonitza Obert per Vacances.
Ai, 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 que enganxat estic a la casa Bernoulli, amb ganes de saber què passarà la setmana que ve, Júlia. Llanes, bon dia, com estàs?
Molt bon dia, jo també.
Que estava ja, que no s'acabi, que no s'acabi, com aquest estiu, vull saber més del que passarà. A veure, és el moment de conèixer la cançó de l'estiu. De quin estiu? Cap a quin estiu anem?
El 2010.
2010.
Gran any.
Gran any. Per què? Què va passar especialment aquell 2010?
Bueno, crec que això ho podem parlar després de
la
cançó.
Ah, després, més tard, més tard. Vale, perfecte, perfecte, però va ser un any, un gran any.
Un gran any,
molt bé. Amb quina cançó jugues avui?
Jo jugo amb una cançó d'una noia que es diu Ina, sí, que és romana, que per mi és una dona que ha fet temazos a l'estiu.
Com aquest.
Com aquest, que es diu Sun Is Up.
Molt bé, això és un superhit. Amb aquesta cançó arribarem a les 10 i després parlarem de contingut creat en català, també descobrirem l'altra cançó de l'estiu i moltes més sorpreses que han de passar després d'aquestes notícies de la nostra companya Maria. Tot això d'aquí uns minuts a la teva ràdio local amb l'Obert per Vacances. Ja us dic que hi ha més d'un Obert per Vacances. I aquí ho deixo,
txan, txan,
que vagi creixent això.
Ja veureu,
d'aquí
ja
uns
veureu.
Dies en parlem. No marxeu, fins ara mateix.
La xarxa de comunicació local.
9 de cada 10 incendis són causats per persones. Al bosc, al camp o a les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si llences una burilla, fas una barbacoa en zones de risc o no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Continguts en xarxa.
La primera setmana d'agost comença amb estrenes dignes de sentir nostàlgia. La saga de Karate Kid i Cobra Kai continua, mentre que també ens remuntem al passat, a la Segona Guerra Mundial, amb Never Alone. I acabem tornant un any enrere, als Jocs Olímpics de París, d'aquel verano en París. Karate Kid torna a ser el protagonista d'una pel·lícula de lluita. Després de patir una tragèdia familiar, Li Feng es trasllada de Pequín a Nova York amb la seva mare, intentant deixar enrere el seu passat.
El karate. ¿Conocí al señor Miyagi?
No he venido en busca de Sensei Miyagi. Estoy buscándote a ti.
Ens remuntem a Helsinki l'any 1942 per fer una profunda reflexió sobre la responsabilitat individual davant la injustícia. Mentre Finlàndia manté una aliança amb l'Alemanya nazi d'Adolf Hitler, un empresari jueu arrisca la seva vida per impedir la massacre. Never Alone mostra la part més íntima dels conflictes del segle XX, fent un retrat de coratge civil i resistència moral.
¿Se puede saber qué ocurre? ¿Por qué no les dejan desembarcar?
Son órdenes del gobierno.
Pero si todos son judíos.
¡Quietos!
No pueden entrar en el país.
estáis sin trabajo ni residencia.
Os prometo que aquí vuestra familia no corre ningún peligro.
Blandine, una dona de 30 anys, viatja des de Normandia fins a la capital francesa per veure la competició de natació als Jocs Olímpics de París. Ho fa per retrobar-se amb la seva germanastra, a qui fa 10 anys que no veu. El ritme de la capital, dominada per aquest esdeveniment mundial, la sobrepassa, acostumada a la tranquil·litat del nord-oest del país. A mesura que passen els dies, torna a retrobar-se aquell estiu a París.
Salut Julie, c'est Blandine. Donc je suis bien arrivée à Paris. Je vais voir les compétitions de natation ce matin pour les JO.
J'ai une jeune femme là qui a un sac de voyage rempli d'affaires personnelles non risquées.
Bah non Sophie, toujours pas. C'est écrit sur leur ticket qu'ils n'ont pas le droit au gros bagage. Les gens ils sont cons, hein. Tu peux lui dire de quitter les lieux, d'apprendre rien par les...